Al matí amb nosaltres, cada dia a Ràdio Maricel amb Vicenç Moranta.
Un quart d'11 del matí és dimarts, és 9 de desembre, molts municipis ha començat la campanya de Nadal i acabem de passar un cap de setmana llarg en què la carretera també ha estat notícia. Per tant, dues d'aquestes informacions capitalitzaran el nostre temps habitual dedicat a consells de seguretat i sobretot a pràctiques de prevenció i a la feina habitual dels Mossos d'Esquadra al nostre municipi. Saben que ho vàrem encetar el mes passat i cada mes tenim amb nosaltres algú dels Mossos d'Esquadra, en aquest cas també Jordi Robles, el sotsinspector en cap de la comissaria de districte dels Mossos d'Esquadra. Sitges, Jordi Robles, bon dia, bona hora.
Bon dia.
O sigui que trànsit i comerç, això gairebé és un binomi de Nadal, que no falla mai,
Seran dos objectius prioritaris en aquesta època, esclar.
Ens ha cridat molt l'atenció, i començàvem precisament per aquesta qüestió amb Jordi Robles, perquè fèiem números així a l'engròs, a través d'aquesta informació dels propis Mossos, els Mossos imposen 113 denúncies diàries per conduir parlant pel mòbil durant la segona quinzena de novembre. O sigui que, durant els darrers 15 dies de novembre, 113 denúncies al dia varen ser per conduir parlant pel mòbil. 113 per dia, 7 dies a la setmana, no ens acostem a les 1.000 per setmana, però per ben poc, i 113 al dia es divideix el dia i per descomptat que en surten a unes quantes per hora. Això és una pràctica gairebé ara la més habitual en matèria d'infracció de seguretat o d'imprudència, per dir-ho així?
És una de les infraccions més habituals i és una d'aquelles sobre les que els companys de les àrees regionals de trànsit estan fent més incidència. És el que parlava amb vostè jo fa un moment, no? N'hi ha aquelles coses, aquelles mesures de seguretat, com havien estat el cinturó de seguretat o portar el casc amb la moto, que sembla que la gent ja les ha fet seves. Ara és difícil veure un conductor d'una motocicleta sense casc o veure gent que circula sense el cinturó. Són infraccions que, diguéssim, han passat a un pla molt reduït. Segurament, a hores d'ara, al parlar per mòbil, la gent no té aquella consciència del perill encara o no hi veu un perill massa greu. Tothom crec que hi ha molta gent que es creu capaç de conduir i parlar pel mòbil alhora, però les dades són les que hi ha i, per tant, és una d'aquelles infraccions en les quals s'ha de fer més incidència ara.
Perquè és evident que conduir parlant pel mòbil és un risc?
És un risc, és evident, i redueix redueix el temps de resposta davant de qualsevol imprevist. Està plenament demostrat.
Amb un el poden sancionar, no el poden sancionar si té un dispositiu de mans lliures, no? En el vehicle.
Si disposa d'un dispositiu de mans lliures homologat, no el sancionaran. Però un dispositiu de mans lliures no és un altaveu del telèfon. O sigui, és un dispositiu de mans lliures.
Això convé aclarir-ho, també.
Sí,
És a dir, no és aquells típics accessoris que s'endollen en l'endoll de l'encenedor del cotxe i que disposen allò d'un altaveu, això no és un dispositiu.
Sí, aquests són els dispositius mans lliures que estan homologats.
Entesos.
I que tenen una resposta, diguéssim, automàtica, en la qual tu no has de manipular el teu telèfon mòbil.
És a dir, que jo pots perfectament continuar conduint. Exacte. I com a molt potser has de prem un botó i poca cosa
més. Jo em referia a aquells que ficar respondre al telèfon mòbil, ficar l'altaveu del telèfon mòbil i seguir parlant. Això no és un dispositiu.
És a dir, tot allò que signifiqui haver de manipular.
Exacte.
Molt el telèfon mòbil.
Exacte.
Per descomptat que no, que és sancionable.
És sancionable.
És sancionable. 113 denúncies al dia, això és una xifra molt important. Uh-huh. La cosa, no sé si vol dir que aquesta és una pràctica molt habitual.
Bé, això també respon a que es va fer una campanya exclusivament no, però sobretot fent molt d'incidència amb aquest tipus d'infracció. És una campanya que va posar en marxa el cos de Mossos d'Esquadra i ara s'extreuen els resultats, i els resultats són els que vostè està dient aquí.
Un pot perdre molts punts per això?
Pot perdre punts, sí, em sembla que són 3 punts, Ja li he dit, no sóc un expert en trànsit, però diria que són 3 punts conduir pel mòbil.
D'acord, o sigui que a part de l'essència econòmica, pot exposar a una pèrdua de punts,
sí.
en el carnet. Doncs havíem començat precisament per això, perquè ens ha cridat molt l'atenció aquesta divisió de trànsit que va portar a terme del 12 al 25 de novembre una campanya específica per erradicar aquesta distracció volant i que va concloure amb 1.584 denúncies a tot el territori català. I en aquest cas es comenten 113 denúncies diàries, com els dèiem, i la campanya s'ha fet en col·laboració amb la Direcció General de Trànsit i respon a la preocupació dels Mossos d'Esquadra per erradicar un comportament al volant que pot resultar molt perjudicial per a la seguretat viària i que té una incidència alta a la sinistralitat a les carreteres catalanes. Segons diuen aquestes mateixes informacions, la xifra de víctimes mortals en sinistres ocasionats per una distracció ha augmentat respecte al 2007. Si l'any passat el 21,32% de morts van perdre la vida en aquest tipus d'accidents, de gener a octubre del 2008 aquest percentatge ha estat del 31,37% amb 77 víctimes mortals. Per tant, compte amb el mòbil, ara que més o menys tothom s'ha assumit que el cinturó s'ha de posar, que el casc s'ha de portar, tot i que li dèiem amb Jordi Robles que a vegades ens dona la sensació que alguns ciclistes no en fan massa cas d'aquesta obligació de portar el casc, no? I també la tenen, no?
També la tenen. Bé, és el que parlàvem una mica, és hi ha comportaments que hem aconseguit que s'interioritzin més, o la gent té més percepció de que allò li donarà una resposta a la seva seguretat, i en altres comportaments, perquè sí, costen més d'inculcar la gent.
Hi ha una certa vinculació amb la velocitat? Quan un va en bicicleta pel casc urbà pensa, com que vaig a poc sempre sóc capaç de reaccionar davant la majoria de coses?
Sí, però miri, que li dèiem, el cinturó de seguretat també és obligatori dintre del casc urbà, i molta gent deu pensar, si tinc un cop dintre el casc urbà, tampoc passarà res, no? Però és estrany veure gent que circuli per aquí, per Sitges, per exemple, sense el cinturó. Ja et dic, per campanyes, per publicitat, per tot un seguit d'accions que es fan al voltant de tot això, són comportaments que uns triguen més i altres triguen menys.
Aquesta era una de les informacions que teníem sobre la taula. L'altra, aquest inici del Pla de Seguretat Nadal 2008, que es va encetar el divendres passat.
El divendres passat.
Que finalitzarà passat Reis.
Passat rebaixes.
Passat rebaixes.
Passat rebaixes.
Sí. Això vol dir que les rebaixes també són, diguem-ne, un entorn o un context en el qual els petits furs acostumen a ser habituals.
Sí, és un pla, aquest pla de Nadal que s'instaura tot el territori català, va una mica encaminat a això, no? A reduir la victimització, diguéssim, dels comerciants i fer augmentar aquesta percepció de seguretat. Passant les festes nadalenques, però durant les rebaixes també és una època de molta afluència de gent als eixos comercials. I també serà objectiu d'aquesta campanya. No?
D'acord. Per tant, això acaba de començar.
Això acaba de començar.
Totes les festes de Nadal.
Totes les festes
de Nadal. I fins l'11 de gener.
I fins l'11 de gener, exactament.
En què consisteix?
Bé, el que està enfocada des de diverses vessants. No? La primera és la que li deia. No? Nosaltres el que farem és augmentar la nostra presència amb uns eixos comercials que hem definit. Aquí Sitges els hem definit com eix sud, eix nord i el polígon industrial Proelles-Masalva. I aquí el que la gent veurà serà molta més presència de Mossos uniformats a peu pel carrer. A peu, que contactaran amb els botiguers, que parlaran amb els botiguers, que es faran veure, cosa que creiem permetrà donar una més confiança a la gent. Val? Per altra banda, i com dintre d'aquest període també hi ha aquestes festes i en aquestes celebracions populars, com pot ser la nit de Cap d'Any, la nit de Nadal, les cavalgades de Reis, també el que intentem dintre d'aquest pla és que tots aquests actes lúdics festius doncs es puguin desenvolupar amb la màxima normalitat i sense incidents.
O sigui que per una banda hi ha aquest vessant de dia, per una altra segurament el vessant de nit.
Sí.
I el vessant de mobilitat i segurament
Exacte.
El trànsit hi té també bastant a veure amb nits com la de Cap d'Any sense anar més lluny.
Una altra part del pla és augmentar tota la seguretat dintre la que és la xarxa viària.
Aquests,
diguéssim, no grans desplaçaments, però els molts petits desplaçaments que es produeixen en aquesta època.
Segurament desplaçaments que es produeixen ja a una hora avançada de matinada.
Exactament.
No tant a les 12, sí, sinó més aviat a la 1, a les 2, a les 3, ja una hora bastant més avançada.
I serà segurament una època on, a lo millor el que parlàvem abans, diguéssim, les infraccions per parlar pel mòbil no seran tan habituals, però sí que es farà molt incís amb els controls d'alcoholèmia i la prevenció de gent que pugui haver begut i vulgui circular amb el vehicle.
Per tant, és clar, en una nit de Cap d'Any és no sé si dir, és un mal consell, ja de dir que no prenguis gairebé res perquè no...
Jo crec que és un mal consell beure i agafar el cotxe.
D'acord.
Això.
D'acord.
Jo crec que podem ser tots capaços de fer-ho compatible. El divertir-nos, el passar-ho bé, perquè això són aquestes festes, les festes. No? I que, bueno, si ens hem de desplaçar, doncs tenir el seny suficient per dir qui condueix no ha begut.
El seny suficient seria, per exemple, posar en pràctica aquell consell que moltes vegades es diu, que si són 5 i van amb un cotxe, que n'hi hagi un que no begui, per dir-ho
sí,
així, o qui no li agradi tant beure, per dir-ho així,
exactament,
que s'aprofiti que sigui el que condueixi.
Exactament, o agafar el transport públic.
O agafar el transport públic.
Sempre hi és, sempre hi és.
Pel que fa referència a la qüestió de la seguretat en els eixos comercials, ens deia també que gairebé heu dividit Sitges per la via, no? Per la part superior i per la part inferior de la via, a l'hora d'establir aquest control en els eixos comercials.
Sí, a part de que són dues zones clarament definides i on hi ha dues zones que hi ha comerç i la gent, els botiguers, espero que augmentin la seva feina durant aquestes èpoques. Ho hem fet així perquè, a més, hem copsat també una impressió que molta gent pensa que tot el que passa a Sitges passa de la via cap a baix, i nosaltres ens hem donat compte de que no, tot el que passa a Sitges passa de la via cap a baix, no? Llavors, clar, per nosaltres seria molt fàcil només agafar aquelles zones de vianants, aquelles zones capellades, el 2 de maig, carrer Major, però bé, no ens podem oblidar que a l'altre costat també hi ha comerciants i també hi ha una zona que mereix la nostra atenció igual que la de baix.
Per tant, camí capellans, camí de la fita.
Exactament.
I en la part de baix, no cal dir-ho, aquest eix viari de Jesús, Parellades, carrer Major, carrer Sant Francesc, tot el que és aquesta creu.
Exacte.
No? Què és el que més fa patir un comerciant per Nadal? Els petits furs, aquelles coses que gairebé ningú no se n'adona, tant a comerciants com a clients?
Bé, no, hem de partir de la base que els comerciants, i més en aquest context que estem actualment, no, diguéssim, un ambient enrarit on tothom parla de crisi i de baixada de vendes, i és una època on ells fan diners, on ells esperen que arribi aquesta època per fer més diners, diguéssim, perquè és una època
de consum general.
Consum una mica obsessiu, parlaven pagant obsessiu, els comerciants em diran que no, però bueno, és una època de consum i... Bé, clar, és l'època seva, és el seu moment, diguéssim, de glòria, no? Diguéssim, clar, no podem permetre que en aquest moment, doncs, les grans afluències de gent o algo se sentin desprotegits. A part del dia a dia, a part dels petits furs que puguin rebre, doncs pensem que també aquest pla, diguéssim, no es redueix només al dia, sinó a la nit. Pensem que els grans ponts, l'augment de les vendes, fa que hi hagi molt més productes emmagatzemats, fa que, diguéssim, també siguin susceptibles de patir més robatoris amb força al vespre, no? Per això també un dels sectors que tindrem en compte també és el polígon industrial, no? On a part d'hi haver uns comerços i hi haver unes grans superfícies, diguéssim, hi ha unes empreses i que a nit, doncs, històricament sembla que durant aquestes èpoques pateixen més robatoris i clar, intentarem evitar.
Ens diu que això és un pla que abasta tot Catalunya, però hem de suposar que cada zona concreta, diguem, se'l fa una mica la mida, no?
Sí, hi ha unes directrius generals i després cada comissaria s'ha de fer responsable de dirigir-lo, no? D'establir quins són els llocs que creu més convenient cobrir i, bueno, s'ha adaptat aquí a Sitges.
I per tant cada comissaria d'alguna manera s'ha posat en contacte amb botiguers, perquè els facin o els donin a conèixer què els agradaria, com creuen que es podria actuar.
Un dia em sembla que en parlaven amb vostè, no? Dintre d'aquest pla, a part d'hi haver agents uniformats, n'hi haurà agents no uniformats, no? El que no podem permetre és que la gent pensi que no hi som, perquè ja que hi som, escolta, que se'ns vegi bé. Llavors, una de les directrius principals serà que els agents interlocutin amb els comerciants. Hem interlocutat ja abans de començar amb els representants de les associacions de comerciants, però a més volem fer el que en diem nosaltres contactes d'atenció, no? Nosaltres anirem pels carrers, però parlarem amb ells. Tampoc ens volem agobiar massa, perquè és una època on han d'estar per la feina, no? Però els direm que estem aquí, els donarem els consells de seguretat que tenim establerts per comerciants, els direm que qualsevol cosa que puguin poden trucar-nos, totes aquestes coses. I els hi farem saber també que a més hi ha Mossos de paisà per aquesta zona, perquè normalment si no passa res no es veuran, no? Però també hi som.
Diguem-ne que la gràcia és que no siguin... Que passin desapercebuts, no?
Que passin desapercebuts, però que la gent no pensi que no hi som, que sí que hi som.
D'acord. Quins consells han de tenir al cap comerciants en general i quins consells han de tenir al cap els clients en general?
Bé,
Èpoques com aquesta,
En èpoques com aquesta hi ha un moviment més gran de diners, tant com el que va comprar com el que és el propi comerciant, no? Llavors, anem en compte amb els diners, pel que fa anem en compte amb les nostres pertinences, el que parlàvem sempre.
Primera qüestió, doncs. Millor targetes que efectiu, la mesura del possible o no?
És millor targetes que efectiu.
És millor targetes que efectiu.
Si vostè, a vostè li furta
una cosa targeta, és com vagi al mercat i digui, home, haig d'anar a comprar, aleshores no anirem targeta tot arreu. Però
hi ha gent que té l'hàbit de pagar efectiu, però la targeta segurament, si vostè li furta la targeta, vostè ve amb una simple trucada, anul·larà aquella targeta i no hi haurà una despesa de diners. A més, la targeta normalment necessita un codi i, bueno, després els comerciants també li diem que pel que fa a les targetes, doncs, han de seguir unes mesures, és demanar el document nacional d'identitat, comprovar la identitat d'aquesta persona. És un dels consells que donem a... que tots hem passat, tot hem anat a una botiga i ens han dit, no és necessari el DNI. No?
D'acord. I suposo que el problema de tot això és la pressa, no? Botigues pressa. Plenes de clients, pressa, òbviament, sí. que obliguen a un treball continu i a no parar molta atenció a aquests petits detalls, i a vegades...
I amb una botiga normal... Segurament, durant aquestes èpoques on hi ha molta més gent, necessitaria unes mesures de seguretat, però aquestes mesures de seguretat potser la resta de l'any no són necessàries. Per tant, el que no pots és demanar-los una inversió en seguretat, amb càmeres, amb un vigilant de seguretat, no? Llavors el que fas és, bueno, acoteu l'entrada i la sortida de la gent, impliqueu els vostres els dependents, la gent que sou, vosaltres mateixos, impliqueu-vos una mica, estigueu una mica més a l'aguait del que passa dintre la botiga.
Anem a preguntar una bestiesa que segurament més d'un botiguer i de dos s'hi ha trobat. Que hagin enxampat a una persona intentant furtar doncs, un objecte. Què fa el botiguer?
El botiguer ha de trucar a la policia, la policia es desplaçarà cap allà i a partir d'aquí s'ha de posar una denúncia i nosaltres li retornarem el gènere, evidentment, i aquesta persona se quedarà imputada, depenent de lo que parlàvem moltes vegades, de la quantitat de lo que ha furtat.
D'acord,
no?
Perquè és aconsellable o no que aquesta qüestió pugui acabar d'una forma més o menys amistosa? Amistosa vull dir que el botiguer enxampi algú, que més o menys parli, es discuteixi o que sigui, i que això acabi, suposo que no sé si és el millor per tothom o no, sense denúncia.
Miri, a vegades això és per nosaltres una mica complexa, i li seré absolutament sincer. Nosaltres, en principi, hauríem d'actuar sempre d'ofici davant d'un il·lícit d'aquest tipus.
D'acord. Sigui el que sigui.
Sigui el que
sigui.
És a dir,
petit o gran, eh?
Petit o... Bueno, hi ha tota una sèrie de delictes, però parlaríem de tipus de delictes que requereixen una denúncia per part de la persona que ha estat víctima.
D'acord.
Però no parlem d'aquests delictes. Aquests delictes podríem actuar d'ofici. És cert, i qualsevol que treballi amb el que treballo jo ho sap, que moltes vegades la gent el que vol és que li retornin el gènere i fora. Vale? Aquest senyor, per què? Perquè això significarà una assistència a judici, perquè això, en principi, potser la persona que li ha fet això després és insolvent i no trobarà una recompensa. Per tant, jo he avisat la policia i moltes vegades l'efectivitat més gran de la policia que ella aprecia en el dia a dia és, mira, l'han agafat, m'han tornat els meus objectes, val? I, escolta, aquí s'ha acabat el tema. Perfecte. Clar, a l'enrenou, sempre ho entenim.
Ho diem per això, una botiga plena, passa una qüestió d'aquest tipus, esclar, es truca la policia, es truca els Mossos, i aquí estem...
Sí, és que tot i les facilitats que puguis donar, de que ens desplaçarem, li recollirem la denúncia, però clar, ja la gent veu allà, a fi de comptes, què és el que jo vull, i què és el que vull, que no em robin, i que això que s'ha de pagar, doncs ho paguin,
aquí està.
I inclús alguna vegada, algú digui, si m'ho paga, ja està, o sigui,
i que la tarda continuï tranquil·la i que pugui jo continuar.
No serem més papistes que el papa, perquè si no farem una actuació correcta, però a la llarga no tindrem a ningú content.
Per tant, hem de suposar que cadascú, o el botiguer o el comerciant, ha de ser més o menys, diguem-ne, responsable de fins a quin punt determinada actitud o determinada malifeta que pugui succeir en el seu establiment cregui que ha de ser denunciable o no.
Sí, el que passa que també una mica...
No sé,
nosaltres aconsellem una mica en funció
jo puc robar un meló,
sí.
O puc robar dues arracades, no?
Sí.
Esclar, no és el mateix.
Clar, però si vostè és un habitual i cada vegada que ho fa, dic, m'han enganxat, el pago, tampoc és una pràctica, diguéssim, que li convindrà massa a vostè, saps?
D'acord. Voleu dir que d'alguna manera podem emparar fins i tot una actitud que resulti després crònica per part d'aquesta persona i que si un dia no serà en un establiment, serà en l'establiment del costat i si no, tornarà a passar en el propi establiment.
El que deia vostè del meló segurament ho podran arreglar sense que arribi la policia, Però tampoc podem dir, escolti, miri, és que el joc és aquest.
No.
Jo faig, m'emporto alguna cosa, si m'enganxen ho pago, o si m'enganxen ho torno i me'n vaig. No, perquè llavors entraria en una dinàmica una mica perillosa per tothom plegat.
D'acord. Ens posem des del punt de vista del client i quines són, per dir-ho d'alguna manera, els consells que cal tenir molt en compte davant de les aglomeracions pròpies de les festes de Nadal. Davant de molta gent, cartera amagada, com hem de procedir?
Hem de portar... Aquí, Sitges, no tenim estrabades i tal. Per tant, el més senzill és tenir la cartera ben guardada, si tenim un botó a l'americana, ficar el botó, si tenim un botó a la butxaca, pues, ficar-ho, i estar una mica pendent d'allò que tenim. Si tenim el bolso, pues, portar-lo tancat. I... Són molt senzills aquests consells, però bueno, són efectius.
Una altra bestiesa. Imaginem-nos que jo me n'adono que algú m'ha pres la cartera i sé qui és. Faig alguna cosa o què faig?
Sí, vostè pot venir a denunciar. Bueno, sap qui és, a vegades és complicat si no apareix la cartera.
Per això ho pregunto,
Si apareix la cartera és molt senzill.
És a dir, jo puc enxampar algú agafant-me la cartera.
Sí.
Puc actuar jo lliurement?
Vostè el pot retenir fins que vingui la policia, qui és qui està legitimat per escorcollar-lo, per intentar trobar aquella cartera.
D'acord.
I a partir d'aquí pues, li returarem la cartera i vostè podrà posar la...
Ho pregunto perquè jo puc estar indignadíssim, però compte en prendre'm les circumstàncies a través de la meva raó. Això em voleu dir?
Sí, a vegades...
És així de simple, eh? A mi em poden fumar la cartera o si van en parella, la meva senyora li poden fumar el bolso i jo puc enxampar l'home que ha fumat el bolso, però compte en anar més enllà d'això.
Una actitud una mica desproporcionada perquè llavors el qui pot cometre un il·lícit és evident, és vostè. Clar.
Vaja, d'acord. No, ho pregunto perquè, diguem-ne, en la rauxa de la situació un es pot deixar anar molt fàcilment i això seria un problema?
Seria un problema.
Sí,
perquè vostè llavors pot ser denunciat per les lesions, per haver causat algun tipus de lesió o per alguna cosa pot ser denunciat.
D'acord,
clar.
No expliquem que això passi, només diem que en el cas que passi el millor que es pot fer és immobilitzar la persona d'alguna manera o tenir-la retinguda
i trucar a la policia, que és qui se'n farà càrrec.
D'acord, de tota manera amunt li poden furtar, com dèieu, li poden furtar la cartera, però no està segur de qui ha estat. En té la duda?
No, es pot denunciar, es pot denunciar, que pots trucar a la policia, jo sé que aquest senyor m'ha robat la cartera,
o crec que pot ser aquest senyor,
si vostè està segur, per ficar una denúncia per escrit contra algú n'has d'estar una mica segur, si trobem la cartera no passarà res, si no trobem la cartera i vostè segueix pensant que és aquell senyor i tal, doncs vostè pot posar aquesta denúncia contra aquest senyor. El que passa que nosaltres el que farem amb això és recollir la seva denúncia, fili a la persona que vostè diu que és qui li ha sostret la cartera i enviarà al jutjat, que farà un judici de faltes i es creurà una part o una altra.
D'acord. Com ens dèieu abans, però segurament l'objectiu de la majoria és no anar a parar al jutjat per res, no? Això és gairebé, no sé si dir que és el pal de paller de tot, no anar
a parar al jutjat. Depenent del resultat que entreguis. Si tu ja has recuperat les teves coses, segurament voldries anar a evitar el jutjat. Hi ha molta gent que està desitjant que surti un judici perquè té una cosa pendent i llavors es queixa que la justícia tarda. Depèn. Hi ha molta gent que té ganes de que hi ha un jutge que hagi fet una sentència allà i digui qui té la raó.
Totes les denúncies acaben en judici?
Les denúncies acaben en judici quan hi ha un autor conegut, quan es pot lligar, diguéssim, una mica tota la història, tota la tramat.
D'acord.
Hi ha denúncies que tu envies al jutjat, ha passat això, ens ha vingut una persona, ens ha denunciat que ha passat això, el jutge ens ha dit, bueno, investiguin a veure què ha passat això, ens fa un requeriment, miri, no ho sabem, no tenim dades, la persona no porta descripció, m'ha ensenyat fotos, no sabem qui és. Doncs aquella denúncia no acabarà en un judici perquè no tenim una persona aquí.
D'acord, com ens havíeu dit, però en la majoria de casos les carteres es perden i en la majoria de casos les carteres que es furten gairebé tornen al seu propietari sense una pela, però amb tota la documentació en la majoria dels casos. No? És a dir, als lladres la documentació no us interessa.
No us interessa.
No us interessa. Us interessa, bàsicament, diners.
Els diners.
I es perden carteres, claus...
Mòbils... Sí, es perda tot.
I jo em trobo alguna cosa, què faig? Ho porto a la policia, als Mossos d'Esquadra...
A la policia local, sí. I nosaltres, una documentació, nosaltres tenim l'obligació de fer totes les gestions possibles per retornar. És fàcil, hi ha una adreça, hi ha una persona, llavors, si a la nostra base de dades costa el telèfon, doncs segurament el trucarem i li diem que tenim aquella seva documentació, i si no, un patrulla es desplaçarà, diguéssim, al domicili que consta la documentació.
D'acord. Alguns altres consells de seguretat, o aquests són els bàsics que cal tenir?
Aquests són els bàsics. Als comerciants els diem que no acumulin massa diners a les caixes, que si tenen l'opció de través d'una altra persona, sense deixar el negoci, anar fent els ingressos que calgui, doncs que ho vagin fent, que no acumulin, que no deixin diners al vespre.
Dies difícils per això, no? Per fer-ho, això?
Clar, és
ho diem en el sentit, aquest any, per exemple, Nadal és dimecres, sí. Dijous Sant Esteve, queda aquest divendres 27,
nit, després tindrem el dissabte,
dissabte-diumenge...
Sí, diumenge, que segurament aquell diumenge em sembla que obren totes les botigues.
Per tant, són quatre dies...
Quatre dies on les botigues acostumen a estar plenes de tot. Llavors doncs fem això, els diem que mirin de no acumular molts diners a la caixa, que estiguin pendents una miqueta del flux de gent que entra i que surt. Mm-hmm. Si tenen opció de fer diguéssim els productes més cars, doncs, ficar xips de seguretat, doncs que ho fiquin.
Què són això? Moltes vegades quan un va a les botigues i veu, sí, que poc que sigui salta aquest artefacte...
Són simplement alarmes.
D'acord.
Són simplement alarmes que al passar, diguéssim, la barrera de caixa, doncs fan un soroll. També els diem que vagin amb, doncs, allò que li deia, no? que verifiquin la identitat de la persona que paga en targeta, que si tenen lectors de bitllets, doncs que els mirin els bitllets. Tot aquest petit, són coses petites, però que segurament producte del tràfic i producte del moment, i bueno, doncs pot ser que obvien una mica, no?
Sense espantar ningú, en èpoques de gran moviment de diners acostumen a posar-se en circulació bitllets falsos o coses d'aquest tipus?
No, és complicat, ficar els bitllets falsos és complicat.
Pregunto, per si a vegades sí, això és una cosa que dius, mira, és que en roden, que tal, no sé què, sí, i això no és tan fàcil com sembla, tampoc.
No és tan fàcil. No. També algun hem detectat i alguns ha fet saber que li havien, que s'ha donat compte que li havien pagat amb un bitllet fals.
D'acord. No es pot fer gran cosa amb això?
No es pot fer gran cosa. No es pot fer gran cosa.
Davant d'un bitllet fals de 50 euros, te'l menges i passa.
És que sí, perquè sí. El que passarà és que aniràs al banc a ingressar-ho i el banc et dirà aquest bitllet no val, és fals. És fals. Llavors és quan pots venir a denunciar a la policia que t'han estafat, que t'han colat un bitllet fals. Llavors, ens va bé. Totes aquestes coses ens va bé que ens arribin. Ens va bé que ens arribin perquè, bueno, a lo millor aquella botiga té imatges, a lo millor ja ha passat en altres llocs, a lo millor tenim una escriu, se'n recorda vostè qui va ser...
D'acord, o sigui que es pot establir gairebé un fil,
sí, clar, això,
dels moviments que han fet determinats bitllets per a determinats establiments.
Sí, i és el que ens serveix nosaltres per iniciar una investigació per mirar d'aturar o per mirar de saber qui és qui està posant aquests bitllets.
D'acord, com dèieu també els comerciants, pel món anar discret si un ha d'anar carregat de diners per portar al banc i tot això, no?
Sí, però és evident que la gent farà més calaix aquests dies i
que
és evident que
s'ha de portar al banc.
Però bueno, s'han de prendre unes mesures. Sí.
No sé si això és molt tendenciós o no. Un ha de vigilar molt l'aspecte de les persones que entren en un establiment?
Tots plegats hem de fugir d'estereotips,
D'acord.
Hem de fugir d'estereotips.
Per si a vegades aquest és un tòpic que es fa servir molt es fa servir d'una forma equivocada, perquè després resulta que... diguem-ne, sorpreses.
I més que ningú, nosaltres, la policia, en general, hem de fugir d'estereotips. Perquè, bueno, sí que és cert que pot hi haver un cert estereotip de gent que es pugui dedicar, però segurament aquells que més mal faran, vostè, a simple vista, no els percebrà com a perillosos, diguéssim.
Ara em diriu allò, no, en una joieria qui entri a robar entrarà de 21 botons. No entrarà fet un... D'acord. Perquè el sistema d'alguns establiments, ja no dic joieries, però aquest sistema de tenir timbre per entrar, això és...
No és gens habitual. No. Suposo que tothom té un... Poden tancar la botiga, però no és habitual. Bueno, ho poden fer en un moment que hi hagi massa massificació de gent, doncs sí que poden tancar la porta i fer servir el timbre, clar. Les joieries ho tenen per obligació, sí que ho fan, moltes joieries.
És a dir, això és una qüestió ja legal o per obligació?
Sí, és una qüestió legal de seguretat privada que amb certes entitats considerades de risc doncs han de seguir tot un protocol de mesures de seguretat.
Uh-huh. Aquest pla de seguretat de Nadal, això són les 24 hores del dia, en hores especial de comerços, a qualsevol moment?
Bé, el que li deia, una mica... tenim diverses línies d'actuació, o sigui, aquelles que vagin encaminades a donar seguretat als comerciants, doncs consideren absolutament amb el seu horari comercial. Per exemple, el patrullatge pels polígons, per el que és el que nosaltres diem com a emmagatzematge, doncs es centrarà més a la nit, no? Una mica en funció, diguéssim, de tot això. No podem, llavors, sobretot hem reforçat els horaris de tancament, el que li deia, no? És quan la gent hem fet hem allargat els horaris de certs agents. Per què? Perquè puguin cobrir el tancament, que diguéssim que és on nosaltres considerem que hi ha un risc més elevat.
A part, aquí no hi ha més volta de full.
Clar,
la caixa es tanca quan es tanca. No es pot tancar qualsevol altre moment que no sigui aquell moment, no?
Exacte. Nosaltres, tot i que podem dir, no, se'ns veurà més de 6 a 8 perquè és quan hi ha més gent. Sí, és cert, hi ha més gent, però potser per nosaltres és més risc, o creiem que pot hi haver un risc més elevat.
I pels comerciants també, no?
Pels comerciants. Tot això sense crear absolut cap sensació alarmista... perquè segur que no passarà.
Bàsicament, tot plegat respon també, i en relació amb el que dèieu, una certa, diguem-ne, sensació general, perquè els fets, diguem-ne, no permeten cap mena d'alarmisme, els fets. Si hem de fer cas a l'estadística, no passarà res més que hagi passat l'any anterior o que pugui passar l'any que ve, en aquest aspecte.
Que passa que nosaltres és molt, com ara vostè molt bé deia, nosaltres és molt difícil i és molt fàcil saber el que ha passat i què ha passat en comparació a un any. El que no sabrem mai és el que no ha passat perquè nosaltres hi som. Això és molt complicat de saber, És molt complicat de saber. I si no haguéssim fet res durant tot el Nadal? Hauria sigut molt, molt diferent? Doncs miri, creiem que sí, per això ho fem, Però no diem de 10 o és passat a 20, no ho podem dir mai,
no? Dic per si a vegades, des del punt de vista dels cossos de seguretat, això de la presència pública, veritablement hi ha una relació causa-efecte. La presència pública dels Mossos fa que molt factors o gent amb ganes de fer furs se'n vagi a algun altre lloc. Això està claríssim.
I que una de les estratègies del pla és augmentar la sensació de seguretat. Potser no li passarà igualment si no hi fossin, però vostè se sentirà millor. I aquell sentir-se millor anirà bé per tothom. Que passa que tot això és molt complicat, Jo ara li explicaré una anècdota amb un altre escenari. L'hoquei, Sitges està a l'hoquei Lliga.
Sí.
Llavors nosaltres hem tingut contactes amb els representants dels Sitges i hi ha uns partits concrets que per la seva, dificultat o per el seu especial interès, doncs ens demanen una presència, diguéssim, una mica més elevada de l'habitual. En aquest cas em sembla que hem fet dos, que ha estat el Vilanova per la rivalitat i el Barça per l'afluència de gent. Doncs ahir mateix parlava amb un representant dels Sitges i em deia, hi ha gent que em diu, per què venen tants Mossos? I deia, però quin problema hi ha?
Perquè se senten, pressionats?
Hem estat a dos partits, ha anat tot fantàstic, no s'ha fet cap sanció, no s'ha tingut que intervenir en cap baralla, no s'ha expulsat cap persona d'allà, i la gent s'ha esplaiat i s'ha expressat lliurement, i la gent del hoquei és apassionada, però és molt educada. Ens encara hi ha algú que diu, per què venen tants Mossos? Si anem a altres camps i no hi ha Mossos. Hem fet bé? Jo crec que sí, perquè no ha passat res. Si no haguéssim estat, hagués passat alguna cosa? No, probablement no, perquè la gent és assenyada i aquí, doncs, és el que deia, no? Passió, però bueno, i som a requeriment. Bueno.
Això és una interpretació per defecte, Venen els Mossos perquè suposadament pot passar alguna cosa.
Passa alguna cosa.
I per tant, jo puc ser, o en aquest cas...
No, doncs és que és aquella mite de que només anem als llocs on passen coses, no? Fem prevenció, que moltes vegades és molt més important, no? I som perquè algú ens ho ha demanat i perquè creiem que és una aglomeració important i anem per fer prevenció.
Aquesta és una paraula que en matèria de seguretat fa una mica sempre de por de parlar, no? De prevenció.
És la base de tot plegat, i ja li deia un dia, jo crec que una policia que només respongui a les emergències o a un telèfon està condemnada al fracàs. Nosaltres hem de fer prevenció.
És a dir, els Mossos vigilaran els eixos comercials, no perquè aquest any hagin de passar moltes més coses que l'any passat.
Sí, no, perquè hem de prevenir i és la nostra feina.
Ens deixem algun consell bàsic o no?
Jo crec que és suficient. Que tothom tingui un molt bon Nadal.
Que ningú sàpiga més coses de les necessàries,
No, passa que jo crec que avui era important parlar d'això, a més a més, perquè hi ha un context en realitat.
Consells que per rebaixes s'apliquen igual, no?
Per rebaixes s'apliquen igual.
És a dir, aglomeracions de gent, molta gent en els establiments, etcètera, etcètera.
Per això mantindrem aquest dispositiu fins a tot just acabar les rebaixes. I bé, jo crec que l'únic consell que és que bé Nadal, i aquest ha de ser un temps on tothom estigui feliç i content. I parlant del trànsit, és el que recalcar una mica més, que aquestes festes i totes aquestes celebracions es facin la màxima, dintre del seny màxim aplicable, no?
Perquè
i sobretot el vehicle i el col és una cosa...
Tothom ja té bastant assumit que hi haurà controls dels Mossos d'Esquadra.
Jo crec que sí, tothom ho té bastant assumit que hi haurà controls i jo crec que li garanteixo que hi haurà controls.
S'ha de fer una certa bondat amb això,
Perquè una certa bondat
la primera notícia del 2009 ja ho saben que serà com anar la de cap d'any i si hi ha hagut pocs controls i si hi ha hagut moltes taxes d'alcoholèmia exagerades o no.
Jo crec que és la plaga d'aquest
és un problema,
podem parlar de mil coses i totes són rellevants, però les xifres són, tot i que han reduït molt amb els anys, segueixen sent alarmants.
Ens cridava molt l'atenció en aquest aspecte, no sé quin cap de setmana va ser, que, que per TV3 sortien les declaracions d'uns quants joves que havien estat enxampats, i sobretot sí, l'Odun, que deia que veritablement això era, era absolutament controlable per percebre.
Que, no? hem de, tots plegats hem de canviar una mica el xip. No pot ser que arribi un cap de setmana, arribi un dilluns, i assumim amb normalitat que hi ha hagut 9 víctimes a les carreteres aquí a Catalunya, 10 víctimes, cosa que comença... que és una notícia que el que deia vostè, sí, la notícia del
sí, sí, gener serà aquesta. I s'assumirà com el preu de...
Sí, bé. No pot ser.
En qualsevol cas, a les portes ja d'un nou Nadal, bon Nadal també pels Mossos.
Bon Nadal a vostè, també per tots els seus
oients. I esperant que si els Mossos el tenen bo, nosaltres també l'haurem tingut, perquè senyal que serà un Nadal, diguem-ne, tranquil i en què tothom
que
haurà pogut...
Que sigui bo per tots plegats, sí.
Quan digueu això de l'ambient enrelit, per què?
Doncs aquesta crisi, que aquest ambient de crisi econòmica on tothom hi ha una expectació, sembla que ningú està gaire content, no? La gent no disposa de diners, els comerciants creuen que faran molts menys diners, tot plegat, ningú sap si s'esperarà, la gent s'està esperant a última hora. Bueno, és un ambient.
Per tant, diguem-ne que ja diríeu una certa hipersensibilitat davant les coses.
Bé, hi ha molta gent descontenta, això pot tenir una certa influència. Ja veurem.
I per tant, si algú es pot sentir mínimament segur perquè l'acompanyen en aquestes qüestions de seguretat, està clar que ajuda, diguem-ne, a passar els mal moments. No?
Esperem que donem un bon servei. Sí.
Esperem que sigui així, doncs, 10:49, Jordi Robles, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Fins l'any que ve, seguim endavant. Gràcies.